Tot costa.
Et pot semblar millor, pitjor o terrible que les lligues estatals es deslocalitzin? Es pot argumentar que un partit de lliga en camp neutral adultera la competició? I et pots declarar enemic del futbol modern. Però si al Barça li paguen 5 milions per anar a Miami com a visitant, cap al Prat falta gent.
Pales Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dimecres 8 d'octubre de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dia històric per la Lliga.
Doncs sí, perquè ara ho deies, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha confirmat que el partit entre el Villarreal i el Barça, que s'havia de disputar al Madrigal, a l'Estadi de la Ceràmica, es jugarà a Miami.
Madrigal, ho pots dir, eh?
Sí, però bé. També li diuen Estadi... Vaja, també no, de fet, el nom oficial, si no m'equivoco, és Estadi de la Ceràmica. El cas, que no serà Villarreal, es jugarà a Miami el 20 de desembre i ara estarem atents a les reaccions que hi haurà per part dels diferents estaments futbolístics afectats, perquè recordem que els jugadors, per exemple, s'hi havien pronunciat clarament en contra.
Sí. Vaja, jo m'atreviria a dir que, tal com ho ha anunciat Tebas, aquest cop no hi haurà marxa enrere, però, efectivament, caldrà veure quines són les següents passes. En tot cas, de seguida, el Ramon Salmurri ens farà escoltar què ha explicat Tebas per justificar aquesta deslocalització d'un partit de Lliga per primer cop a la història.
I el Barça va debutar a la Champions femenina i contra el Bayern amb una golejada d'escàndol, 7-1 per les blaugranes, que van voler demostrar que continuen sent candidates al títol malgrat la derrota a la final de Lisboa i malgrat no haver-se reforçat gaire aquest estiu. El Lió de Jonathan Giraldez va guanyar el camp de les vigents campiones, l'Arsenal, per 1-2, i ara mateix tenim en joc el Madrid-Roma, partit que podeu veure per Esport 3. La Roma és el pròxim rival del Barça, ara mateix minut 17 de la primera part, i empaten a 1 el Madrid i la Roma.
Pot ser que el Madrid no guanyi cap partit mai? O algun de Lliga F ha guanyat?
No, algun de Lliga F ha guanyat i veurem, perquè s'ha estrenat de la Champions. L'any passat no ho van fer malament, el Madrid, a la Champions. Veurem com se li...
L'any passat tenien Toril i ja
és veritat que, sí, el canvi d'entrada,
de
moment...
Jo ja vaig dir que acabarien tornant a faltar Toril i de moment...
Han fet bons fitxatges i ja veuràs que ho acabaran trobant. Dia històric també, deies, dia històric per la Lliga i dia històric per l'Espanyol, que ja té nou propietari. Demà es farà oficial la compravenda quan el grup Rastar hagi rebut la transacció econòmica de part del grup d'Alan Page i Brad Spivey. Shen Yanshen, fins ara màxim accionista, tindrà però un 16% de les accions del grup de Page. La setmana vinent Alan Page farà la primera compareixença per explicar els detalls d'aquest full de ruta que ha de tenir a partir d'ara l'Espanyol.
Abans d'aquesta compareixença, el Sergi Andreu ens explicarà avui les línies mestres d'una operació que ja estava dada i beneïda des de gairebé abans de l'estiu, però que efectivament avui és oficial.
En l'aspecte esportiu, Javi Poado s'ha fet un esquinç al genoll dret.
I caldrà saber-ne l'abast concret perquè, evidentment, sí, és un esquinç important. L'absència del capità de l'Espanyol, doncs, podria ser per unes quantes setmanes.
Sí, encara n'estem pendents. En bàsquet, avui tenim doble participació catalana a Europa i Polònia seria el factor en comú perquè l'Uni Girona rep a les 8 el Gdynia polonès en el primer partit de la lligueta de l'Eurolliga femenina i a 3:15 el Manresa rep un altre equip polonès, l'Slask Wrocław, a la segona jornada de l'Eurocup. Abans, un moviment popular de Manresa farà una protesta davant del pavelló del Congost per exigir que no es jugui el pròxim dimecres el partit contra el Hapoel Jerusalem.
Amb el Xevi Soler a Fontajau, pendent de l'Uni, i amb l'Ernest Macià a Manresa, pendent d'aquesta protesta prèvia, i a partir de l'inici del partit, a 9:15 d'aquesta segona jornada de l'Eurocup.
En handbol, el Granollers femení rep l'Esporting La Rioja a 8:45 del vespre, en partit de la sisena jornada de Lliga. Les vellesanes són ara mateix novenes a la classificació. En futbol sala, avui s'han sortejat els vuitens de final de la Copa Femenina, que donen accés a la fase final de principis de maig de l'any vinent. Pel que fa als equips catalans, el Penya Esplugues jugarà a la pista del Leganés, l'Escor rebrà el Melilla i el Rubí rebrà el Ceuta. Les eliminatòries són a partit únic i estan previstes pel 16 de desembre.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Hem aprofitat que Tebas ha anunciat avui que el Villarreal-Barça jugarà a Miami per preguntar-vos si acceptaríeu que el Barça jugués un partit com a local a Miami. Diríem que en aquest cas el Barça és protagonista indirecte, que fos el subjecte, el protagonista, i que, per tant, un partit que s'hagués de jugar a Montjuïc o al Camp Nou es jugués a Miami. Ho acceptaríeu? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Avui, ben pendent de totes les vostres reflexions, la Ruth Vila.
Ara estava pensant que si és a Montjuïc o al Camp Nou no, però si ha de ser el Johan Cruyff sí que és petit. De seguida...
Hauria anat bé un d'aquests partits que s'han jugat al Johan Cruyff, jugar-lo allà.
Sí, imagina't. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del senyor Gerard Tautet. Hola, Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé, molt bé, sí.
Veig que rius amb el teu nou soci.
Sí, home, sí, home, sí. És que ahir va fer el seu
debut.
Home, és
que avui aquí hi ha
mitja
TDG, avui aquí,
I mig TV3.
Exacte, ja, és veritat. Sí, és veritat.
Entre els uns i els altres ho tirarem endavant avui. Laura Brugués, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, tot
tu,
molt bé.
No ets a la TDG, però ets de TV3.
Sí, i el futbol femení el toco, també.
També, també.
El futbol, en tot.
I avui debuta en el Tot Costa, el Marc Cornet, també company de TV3. Hola, Marc, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I benvingut, ja aniràs...
N'heu acollit bé, sembla que la rebuda amb el Gerard i l'Aura serà fàcil,
Hem fet com a casa.
Exacte. No, molt bé, molt bé.
Ja m'he posat una rebuda més hostil, però en principi hem tirat per...
Bona gent.
Hem tirat per aquí. Va, ja tenim presentats els col·laboradors d'avui, ens hi posarem de seguida perquè hi ha un munt de matèria per analitzar i per comentar.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot costa una dècada.
Mira, doncs fa 6 anys, Marco Corella, quan acabava la seva temporada de sessió a l'Eibar, ens va venir a veure aquí a l'estudi. Avui, d'aquí una estona, hi parlarem des de la concentració de la selecció espanyola a Madrid.
Es queixava la Juliana que els protagonistes no venen al Tot Costa. Mira, en aquest cas s'hi va desplaçar.
Sí, és veritat que... anem empitjorant. És veritat que avui no hi havia manera humana que vingués, però en aquell moment sí que va venir. I ara, la veritat és que pensar que un futbolista... futbolista en actiu, Otet, no miris...
Sí, no, jo ja fa uns quants anys que no.
Un futbolista en aquesta taula, la veritat és que és una mica com imaginar El Dorado. En fi, procedim. Miami me lo
confirmó. A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Puerto Rico me lo regaló. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Faig mai, però avui menys que mai no em faig responsable de l'inici musical del Tot Costa.
Però era molt evident. El Salva s'hi ha resistit, però...
No, home, lògicament.
És que la Tosia insistit
criteri,
molt.
Perquè té Salva, criteri.
És que el Salva, com un servidor, és un home que ja pensa en el futur i en el programa d'ICAT, i segons què no podem anar punxant-ho, en fi. Entre Sònia Gelmà, Laia Tudel i segurament hi ha algun altre culpable que em deixo...
El Salmo va descobrir ahir la Morotxa, que seria una mica de l'estil, i diria, ara s'estava raonant cap a aquest estil.
Bé, què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. No faré declaracions al respecte. Però em sembla més editorialitzat que mai. Vull dir, avui, si algun dia s'ha de posar aquesta cançó, és avui.
Veus com la defensa?
És que l'editorial del programa la fa el Salva. No intenteu...
Per això, ha posat Miami, me lo confirmo.
Sí, home, clar. Perquè
avui el Salva hi ha donat la notícia de la qual jo posaré una mica de context, però el titular ja te l'ha donat.
Miami me lo confirmo y Tebas me lo regalo.
Exactament, perquè a més a més Tebas ho ha confirmat des de Miami, precisament on està. Ha confirmat que el Villarreal-Barça jugarà a Miami el 20 de desembre. La UEFA fa uns dies hi va donar llum verda, tot i que amb certes reticències. Encara hi hem de dir alguna cosa la CONCACAF i la Federació Nord-Americana, però, segons diu Tebas, ja són només una qüestió de tràmits, i avui ha situat el partit el 20 de desembre al Hard Rock Stadium de Miami, amb capacitat per 65.000 espectadors. De fet, fins i tot, la Lliga hi ha tret un comunicat en paper, un comunicat escrit, on hi ha declaracions de Joan Laporta i també de Fernando Roig, el president del Barça i el president del Villarreal, però Tebas és ara mateix a Miami en un acte on escoltaràs ara aquesta afirmació, aquesta sentència confirmant el partit. T'haig de dir que el document sonor no és el millor, però és un document prou
històric. És el que tenim.
Sí. No, home, i podríem no posar-lo, però crec que val la pena que vegada que la Lliga jugarà un partit fora de l'estat espanyol, doncs sentir la veu del president de la competició.
Un pequeño tema formal está prácticamente terminado, ¿no? Y poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Queda un pequeño tema formal. A mi em fascina que amb la quantitat de cops que li han tirat enrere, Tebas s'hagi atrevit a anar a Miami a presentar-ho a bombo i plateret sense tenir-ho tancat i barrat.
Insisteixo que la Lliga ha tret el comunicat, un comunicat que el Villarreal també ha penjat a les seves xarxes socials, li ha posat, diguem-ne, la imatge corporativa del Villarreal, però és el mateix comunicat de la Lliga. El Barça no s'ha pronunciat. Bé, ho ha fet Laporta en aquest comunicat, però vull dir que el Barça no ha penjat cap comunicat.
No, però la veritat és que jo crec que ningú dubta que el Villarreal i el Barça hi estan d'acord. La qüestió és tot el que ho rodeja, començant per l'AFE, i la Laia ja ens explicava que l'AFE vol que la informin, etcètera, etcètera. I jo tinc curiositat per veure la reacció dels altres clubs, perquè el Madrid, ja sabem que el Madrid va en contra de tot, però el Madrid ja va anar a la UEFA, a la FIFA, ja no sé on més, a queixar-se. Vull dir que... Hem de dir que el partit oficialment es jugarà a Miami perquè ho ha dit el president de la Lliga, però falta algun detall.
Sí, hi hauria com un asterisc.
És allà... que jo fins que els vegi allà, perquè insisteixo, crec que són 3 o 4 partits que s'havien de jugar allà i no s'hi han jugat, llavors.
Sí. Deixa'm dir que Javier Tebas ha explicat en aquest acte, perquè li hem preguntat perquè la MLS, la Lliga de Futbol Nord-Americana, està en contra que jugui aquest partit. Tebas els ha ofert que un partit a canvi pugui jugar-se
al Madrigal
a l'estat espanyol. Bé, escolta, si ve Leo Messi és un bon negoci per Javier Tebas, vull dir que la jugada és probable. I hi ha explicat que la intenció de la Lliga no és jugar aquest partit de manera puntual, sinó és que cada temporada hi hagi un sol partit que jugui a l'estranger, no només als Estats Units, sinó a l'estranger.
Molt bé.
Això, quan la FIFA va... És la FIFA la que dona l'okay al partit ahir o abans d'ahir?
La UEFA.
Quan la UEFA dona l'okay, ja avisa que és excepcional el permís i que treballarà perquè no passi
clar,
això,
però
precisament.
Però haurà de canviar la normativa.
Ja, per això. Vull dir, el primer que faran, no?, serà canviar la normativa.
Se suposa.
Bé, sí, veurem. Bé. Veurem. A tot això, una de les veus que surten, en aquest cas, del vestidor del Villarreal, és el seu porter, l'ex del Barça, Arnau Tenas. Recordaràs que hi va haver aquesta reunió de l'AFE amb els capitans de tots els equips de primera divisió i tots els capitans van votar en contra que es jugués aquest partit, a falta, deien, també, de tenir-ne més informació.
Inclosos el del Villarreal i
el del Barça. Sí, que jugaran. Doncs bé, Arnau Tenas li han preguntat avui per la disputa d'aquest partit i aquesta ha estat la seva reacció.
Bueno, jo penso que al final tots som un. Si el club ha decidit que se juga a Miami, pues, amb el club ha mort, s'haurà de jugar a Miami i jo no tinc cap problema.
I a continuació li han preguntat, però tu saps que el teu capità va votar en contra? No, ni idea. M'ha encantat de dir, no sé ni de què en parles. En fi, fantàstic el document d'Arnau Tenas per acabar de completar l'escena surrealista que està suposant tot aquest partit.
A tot això, i paral·lelament, també s'ha pronunciat avui sobre aquest partit Alexander Zeferin, el president de la UEFA, ha dit que ell no hi està a favor, una mica en la línia del que explicava la Sònia abans. I Seferin és a la reunió, és a Roma, a la reunió de la ECA, que és l'Associació de Clubs Europeus.
Que ja no es diu ECA.
No es diu ECA. Es diu Associació de Clubs de Futbol, amb que presideix Nasser Al-Khelaifi, el president del Paris Saint-Germain. I compte, perquè en aquesta reunió s'hi ha desplaçat el president del Barça, Joan Laporta, que és clarament significatiu perquè Laporta s'acosta a la UEFA, s'acosta a la ECA i, per tant, diguem-ne que es desmarca una mica de la Superliga. De fet, en les imatges que s'han pogut veure de l'arribada de Laporta a Roma hi ha un tracte molt amistós i fins i tot et diré carinyós amb Alexander, amb Nasser Al-Khelaifi, president sí. del Paris Saint-Germain.
Com l'altre dia a la llotja de,
exactament,
de sí, sí. Montjuïc.
Sí, sí. Doncs, bé, en l'obertura d'aquest congrés de la ECA, Seferin ha reconegut que hi ha converses per mirar de reformular la Lliga de Campions, tot i que s'ha tancat en banda a una competició de només 12 clubs. Que també és veritat que ja no és l'escenari que estàs proposant
no,
la Superliga.
La setmana passada va sortir, crec que ho publicava el Fernando Polo Mundo Deportivo, això que ho vam batejar com a Super Champions, així de manera col·loquial, i pel que sembla, Seferin no n'és partidari, haurem de parlar amb ell perquè si ha vingut, com s'ha vingut a jugar a Miami, vull dir, tot és negociable amb el bo d'en Alexander. Miami, Marc, Gerard, Laura, a favor?
No.
No?
No. I, si em permets, també responc la pregunta que feu a l'audiència. En les circumstàncies actuals, potser sí, jugar a Miami, perquè en trauries més calés que Montjuïc o segurament també el Johan. Però és que si comencem a desvirtuar el futbol i perdre el romanticisme, jo crec que se'ns ha acabat tot per convertir-se en un mer negoci, que és el que està passant, no? Ara mateix només una jornada, només un partit, i qui sap si en el futur doncs, aquest un pot ser dos, tres... I el futbol és dels aficionats més que dels futbolistes, que també, lògicament, però aquí jo crec que és un peix que es mossega la cua, perquè els futbolistes demanen més descans, també demanen més diners, i cada vegada doncs, els que dirigeixen el tema del negoci del futbol busquen més alternatives per fer d'aquest negoci una opció més viable i aconseguir més calés. Evidentment, algun moment s'ha de parar això, s'ha d'aturar, perquè si no jo crec que s'allunyarà el que és l'aficionat del futbolista i també de l'esport. Mm.
Totalment en contra, ja ho vaig dir quan em vau convidar a l'estiu a una tertúlia, quan va esclatar aquesta notícia, en contra de que jugui el Villarreal Barça a Miami i en contra que dèieu, pregunteu si com a local el Barça si estem a favor que jugui a Miami. Totalment en contra, perquè em poso la pell de l'aficionat, tant del Villarreal, per molt que Roig anunciés que els hi pagava el bitllet d'avió i el que fes falta, l'entrada, el que fes falta, per molt que el Barça jugui allà, no hi estic gens a favor, perquè l'aficionat, en aquest cas, per exemple, del Villarreal, el gran partidàs que pot veure a la seu estadi és el Barça contra el Madrid, i resulta que aquest se li emporten a Miami per molt que li paguin el bitllet d'avió, que evidentment no tothom hi anirà. I pel que fa al Barça com a local, tampoc, perquè imagineu-vos que això passa quan el Barça torna al Camp Nou, amb la il·lusió que té la gent de tornar al Camp Nou, i a sobre et resten un partit. És evident que a nivell de directius això són molts calés. Ara he llegit que són 5 milions, no?, que cobra el Barça per anar a Miami en aquest famós contra el Villarreal. Clar, evidentment, si el que diu en Marc, negoci, clar, formidable, aparador mundial, negoci, molts calés, però per la perversió del futbol és que allà l'afició, quina afició hi haurà?
Del Barça.
Per això. I qui va dir que el Villarreal jugaria en contra? O sigui, no, seria local, però tindria l'afició en contra.
Entenc els vostres arguments, però jo crec que en aquest cas el que genera debat, que per això hem fet la pregunta, és si ets local.
Clar,
si ets visitant i ets al Barça i estàs com estàs, a més, a tu t'és igual anar a jugar al Madrigal que el...
Clar, que passa que com a concepte, de la mateixa manera que no estaríem d'acord que el partit, si fos el Barça al local, segurament no estaríem d'acord. Si com a concepte no estàs d'acord en que el Barça de local hi vagi...
No, jo no estic
en contra... Que has d'estar en contra en general d'aquests partits,
una altra cosa, ja ho he dit a l'inici, jo estic totalment d'acord que hi hagi gent que sigui aliena al partit. I si ets el Villarreal també, que digui, home, clar, però és que a mi em falta un partit com a local, això de, i el Barça no en juga un com a visitant estrictament, i això pot desvirtuar la competició, la desvirtua, si voleu.
No és el mateix anar a Villarreal a una hora...
Clar, jo...
Exacte, no, que Miami 8 hores...
A més, la lògica indica que Miami, potser el 90% de l'estadi seran aficionats del Barça, no crec que hi hagi una colònia d'aficionats del Villarreal.
Sí, no,
allà, vull dir que canvies un partit on evidentment jugaries en camp contrari, amb un camp neutral que no ho serà. I jo aquest argument l'entenc, però el Barça en aquest cas jo crec que gairebé és un subjecte passiu.
És més passiu que el Villarreal.
T'és igual, jugues a fora, t'és igual, a Miami que a Villarreal, i a sobre et casquen 5 milions tal com estàs, escolti, quan surt el vol, vaja, clar, no tinc ni dubte.
Això digue-li als dirigents del Barça, als jugadors, no sé si...
Ja, però deixen anar a Villarreal una hora... Els futbolistes demanen més calés, no?
Llavors, 8 hores.
Clar, forma part del negoci.
Els jugadors moment, quan renoven...
Els jugadors cobraran d'aquest...
D'aquest no, Gerard, però hòstia... amb els contractes que tenen...
Bueno, que tenen...
Que es queixi al lateral esquerre del Villarreal, arribar a entendre.
No estic d'acord. Els contractes que tenen estan firmats, perquè estan firmats. No, clar, tu no has firmat d'anar a jugar un partit de Lliga a Miami.
Ni a Villarreal. Ha firmat per jugar amb el Barça on et manin, vaja. Dic jo.
No, sí, clar, sí, però...
Però si canvies de competició, jo puc entendre que des del punt de vista dels futbolistes sigui avui m'envies a Miami i faràs...
Però és que aquí, el futbolista...
Pots fer una gira mundial...
Jo el que crec que està mal fet és que no els hi han ni consultat. La impressió que tinc, això sí que és una falta de respecte.
El futbolista el que vol, o el que veu, és que cobrarà el Barça. Com a club, ets el Barça, doncs ja et va bé. Podràs fitxar jugadors, aniràs més econòmicament, cobrarà el Villarreal. Evidentment cobrarà Tebas aquí, no? M'entenc? Vull dir que evidentment. I els únics que no cobraran res són ells, que tenen uns contractes altíssims, tot el que tu vulguis. A mi em sembla molt bé. I ara me'n vaig a la part... Jo sóc poc modern i això no ni ho accepto ni m'agrada. No, ja ens mengem, perquè no hi ha més remei, pretemporades a Estats Units, a Xina, a Corea, perquè...
La Supercopa d'Espanya.
Supercopa, perquè significa molts calés pel club. Ok, és un moment... Jo entenc, si jo dirigís el Barça... Jo diria...
Doncs ja està.
Ja, bueno, però és que no ho dirigeixo, Jordi.
No.
Estic més a prop dels jugadors que dels dirigents. Jo no entenc que a més es despersonalitzi d'aquesta manera, que la identitat d'una ciutat, de l'aficionat d'anar a fer la cervesa al bar de sempre i d'acabar anant al seu camp de futbol, no ho pugui fer. O els nens de turno que aniran, aquell partit segur que no hi podran anar per X coses. Bueno, me'n vaig més aquí. A mi això no...
Això és així.
A mi això no m'agrada.
Qui diu que només serà un partit?
Bueno,
aquesta és la gran pregunta, jo crec.
I ahir deien que no seria un precedent, no poc.
Bueno,
com tantes altres coses.
Ho ha dit el Salmo, que la idea és que n'hi hagi un cada any.
Sí, sí, bueno, ho ha dit. I...
Ara, si no... Vaja, és que jo no... Entenc que és una lliga, però no hi veig una gran diferència amb que la Supercopa jugui a Aràbia Saudita.
Som cada vegada més a prop d'un clàssic de lliga.
Això, el dia que passi això,
exactament,
aquest dia sí que hi haurà un sidral. Mentrestant, mentre sigui Barça-Villarreal, els del Villarreal estan encantats, que són els locals, doncs endavant. Jo ja t'he dit abans, tinc curiositat per veure com reaccionen els futbolistes i la resta de clubs, però vaja, la veritat és que no. En el moment en què el Villarreal li és igual no jugar com a local un partit contra el Barça, que segurament és un dels dos més importants que li pot oferir al seu aficionat, doncs no sé, vaja, no hi veig gaire debat.
Jo el que li volia fer una proposta en Salva, amb la cançó que ha obert, jo que soc del sector en contra, hi ha una cançó de l'Exambusto que es diu Miami Beach, que comença a què collons Miami,
sí, sí,
tot i que
sí.
Fa una reflexió, mira, i acaba dient que...
Aquesta era la bona. Sí. A veure, mira, la Tudela i la Sònia riuen perquè saben que han estat derrotades per Bruguers.
Hi ha un matís que és veritat que fa una reflexió, aquesta cançó, que diu... Fa una reflexió de tots els avantatges i inconvenients de Miami i del Vendrell, i acaba dient preferiria viure a New Jersey en lloc del Vendrell.
Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima, ho celebra pel carrer. Portem un any d'espera i apreta la calor.
No és aquest.
L'Exambusto. Fa molts anys.
És de fa tants anys.
Encara no havíem nascut.
No, això tu, parla per tu.
No existia ni el Dalet.
És que el Salva està a favor del partit.
L'enemic a casa.
Mentre el Salva troba la cançó dels L'Exambusto, us escoltarem a vosaltres. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tebas ha anunciat avui que el Villarreal-Barça jugarà a Miami. Acceptaríeu que el Barça jugués un partit com a local a Miami? La nostra audiència diu...
No. Un 66% de les persones que han contestat la nostra enquesta diuen que no, i un 34% sí. Hi ha moltes respostes que són un no contundent i res més. Algunes afegeixen alguna coseta, com el Víctor, que diu no, ni de broma. I després alguns altres arguments. El Danielín, no, però a Montjuïc, sense grada d'animació o tants turistes, no sento que juguem com a locals. El Felipe, amb una línia semblant, diu a mi personalment no m'agrada que juguin partits de lliga d'un país en un altre lloc, sigui quina sigui la lliga, i el país penso que perd l'essència.
Però ja que això sembla que serà tendència, estem sense un euro i amb l'exili del Camp Nou, la sensació és que mai juguem a casa, doncs que juguin a Miami al partit quan vulguin. El Francesc Embudio diu, com a local no, com a visitant sí. El Rubén Frank, dels que sí, diu, a canvi del fair play, sí. És a dir, que si Tebas saber a arribar a aquest 1-1 que t'han demanat el Barça, doncs que ell sí que ho faria.
Això hauria estat bé. Els 5 milions no cal, però dona'ns el
fair play,
l'1-1 i endavant. Exacte. Les atxes.
Arma de negociació, veus?
Aquesta sí que l'ha comprat.
Aquesta l'hagués aprofitat.
Ja li ha sortit l'ànima comercial.
I acabem amb un missatge del Jordi Llunes, que sabem que és aquest oient fidel del Tot Costa que tenim a Miami. Diu, sí, aquí al Hard Rock Stadium, a 7 o 8 minuts de casa meva, no diré pas que no.
Home, i tant. El Jordi està encantat de la vida i tinc bastant pocs dubtes que el 20 de desembre serà el Hard Rock Stadium. Si és que el partit s'hi acaba fent i ell no té concert, que també podria ser. Ruth, fins ara.
Fins ara.
És bastant millor que...
M'encanta.
La gossadera. Laura... Ai, no.
Ha sigut al revés, avui, perquè sempre em deia l'ai a mi.
Abans, per dir Laura, he hagut de fer paradinha, i ara no n'he fet, i mec. Taia Tudel, bona tarda.
Què tal? M'he obert amb la música, que us veig allà. Està molt bé, però la vida i el dia té diferents moments. Hi ha moments per sentir aquesta cançó i hi ha moments per ballar la gossadera.
Escolta,
però, i a més,
he assistit a una representació de gent tradicional que vol que amb el futbol arrelat, doncs, musicalment, estem arrelats al segle XX. Que és
Saps el millor de tot? Que després te'l trobes ballant-la.
Home, i tant, jo l'he vist ballar. I braços també, amunt, braços amunt, ballant la gossadera.
Jo també l'he vist.
Aquí ens coneixem tots, eh?
Exacte.
Devia ser la famosa nit dels Fireballs.
Una d'elles. No has tingut un parell de nits aquestes?
No tinc cap mena de record d'aquella nit.
Doncs per això aixeca els braços.
I la responsable no corre lluny d'aquí. Va, la Laia ve amb bon humor, però ve a explicar-nos el sempre feixuga matèria de l'economia del Barça. Ahir ja ens en feies un tastet.
No marxeu. Jo ja estic aquí, la Laura i l'Autet ja han fet cap enrere.
Autet s'ha allunyat un metre del micròfon.
Sí, sí.
Dic, bueno, estaré un rato sense parlar.
Per favor.
Ahir la Laia ja ens feia un tastet a través del esquema que ens oferia el Barça. Avui has bussejat més en aquesta comptabilitat que el Barça presentarà als seus compromissaris a l'assemblea del 19 d'octubre. Quins són els trets principals que et criden l'atenció?
Mira, coses que són els números que es presentaran a l'assemblea de compromissaris el 19 d'octubre. Bàsicament presenten l'exercici que han tancat ara i el pressupost de la temporada que ve. Coses que es trobaran els compromissaris quan els presentin aquests números. A banda de que els destacaran molt que l'exercici s'ha tancat, l'exercici ordinari, amb 2 milions de benefici, que aquí és on focalitza el club, evidentment, el discurs d'aquest exercici. A banda
d'això... Perdona, després el que s'aprova, el compte, la xifra que s'aprova o es tomba, són els 17 de pèrdua.
Sí, i l'any passat van aprovar 91 milions de pèrdues. Vull dir, no hi haurà problema, els aprovaran els comptes.
Ja, no ho dic per això, que és evident que serà així. Ho dic perquè... Tu pots vendre el missatge que vulguis, però després el que portes allà a aprovació del soci és menys 17, no? Sí. Ni 2, ni 5, ni menys 17.
Menys 17 de pèrdues, doncs, que és l'exercici actual. Però, a part de presentar això, el que faran els socis és que els presentaran novament l'exercici de l'any passat, que ja van aprovar, els diran que l'han reexpressat, han reexpressat comptes, que és un nou concepte, reexpressar comptes. Sí. I aquell exercici que van aprovar amb 91 milions de pèrdues, ara veuran que, en realitat, té 180 milions de pèrdues. Ha doblat les pèrdues.
Ostres.
I això és pel que vam explicar ahir del deteriorament de Brixburg, el famós Brixburg. Doncs aquest deteriorament, aquesta que has hagut de rebaixar el valor perquè no té el valor que tu li vas computar l'any passat, resumint-ho molt, doncs fa que també l'any passat, com que et vas computar allà uns milions que no corresponia, doncs ara han de ser pèrdues, 180 milions de pèrdues l'any passat, i aquest any doncs tampoc te'ls has pogut comptar, i has passat de què? el 100% d'aquest del Barça Vision de Brixburg de tenir un valor de 400 milions d'euros, que també era fictici perquè no estava basat en res, diríem, o en el que tu preveies que podia donar el negoci, doncs ara...
Una projecció, una estimació de valor d'una cosa...
Però que de moment no té aquest valor.
Jo continuo pensant que amb el que ha fet Barça Visió i tots els noms que ha tingut després, que encara valgui 178 milions, a mi em continua semblant un miracle econòmic. Però la realitat és que t'ha comportat... És una palanca que t'ha comportat més pèrdues l'any passat i pèrdues aquest any.
Ara està amb 178 milions d'euros, que pot seguir devaluant-se en els pròxims exercicis si tu no li
fins
trobes
zero,
el valor.
Fins que arribi...
Però el Barça confia en que trobaran... Que serà un negoci que començarà a ser actiu. Bé, això és d'una banda, amb tot aquest negoci de Barça Vision i Brixur. Què més veuran i què els explicaran? Que BLM és el motor de facturació clau del Barça. BLM és l'àrea de marxandatge. Té un rècord de facturació aquest any de 170 milions d'euros. Aquí, bona part també és perquè, com que el Barça ha recuperat tot el comerç online, doncs fa que tu, clar, és l'animalada que ven el Barça, samarretes, a tot el món online.
Quan diem BLM, podríem dir samarretes.
Sí.
Botigues i samarretes.
És simplificar-ho molt. Ara hi ha un munt d'executius de l'àrea comercial i de marxandatge que
fan més coses que samarretes.
Sí,
estaran esglaiats, però jo no parlo pels executius que
em
mataran, sinó pels nostres
oients
que diuen què diu aquesta tia, BLM.
Sí, doncs el que diu aquesta tia, sí, bàsicament són la venda de les samarretes del Barça, botigues i online, sobretot. El Barça és on ha facturat. És rècord de facturació, però és que fa 6 anys només facturava 60 milions, has passat aquest any a 170 milions i la previsió és que l'any que ve facturis 200 milions d'euros. És l'àrea que més funciona del Barça.
Això va com una seda, això.
Sí.
I recordeu que hi ha la campanya del Marc Síria que vol vetar que el Barça pugui despendre's d'aquest actiu del club, però no és la intenció, en principi.
No, ha estat molt clar, és molt clar. El club, sobre la taula, no està... l'opció ni la possibilitat de vendre el 49,9% de BLM d'aquesta àrea, que és el que per assemblea ja està aprovat. El Barça, si volgués, podria vendre's. Però diuen que no. Ara, és cert també que expliquen que sí que han valorat el negoci de BLM. Li han posat una xifra per saber quina valoració té, però res més això.
Com en Fermín.
Perquè tu has de saber els teus actius, també, una mica. Però la valoració s'ha fet. I això, bé, hi és. Però avui ens han assegurat que no està sobre la taula. Bé, tercera idea. Montjuïc, un èxit. Ha funcionat moltíssim. L'any passat es va facturar 175 milions d'euros ingressos d'haver jugat a Montjuïc en una temporada. No està tan lluny del que fins ara és rècord de ticketing al club del Camp Nou, que la temporada 22-23...
És que l'any passat vam parlar de taquilles de 14 milions, si no em falla la memòria, en el partit contra l'Inter i el partit contra el Madrid.
Bé, quan, un cop apliquen al Camp Nou aquests preus dinàmics, és a dir, aquest sistema de preus dinàmics que està funcionant des de fa uns anys, però que jo crec que el Barça va portar a l'extrem la temporada passada, si també el porten a l'extrem al Camp Nou, òbviament la facturació encara serà superior.
Clar, el Camp Nou, el rècord era de 229 milions d'euros en una temporada, doncs ara has fet 175 milions d'euros.
Amb un aforament... La meitat, pràcticament.
Sí.
Vas fer una ronda més d'Europa, de Champions?
Sí, una que no estava pressupostada, vull dir, tot això, evidentment, ajuda i suma. Tenen pressa per tornar al nou Camp Nou? Doncs jo diria que ara no.
Ara no?
No. No, perquè hi havia la qüestió que vam explicar dels seients a PSL, aquells 100 milions que s'han d'activar. D'aquells 100 milions, el club només s'ha pogut comptabilitzar 70, que és el que tenen a caixa, el que han ingressat. Els altres 30, com que tu no els has activat, no te'ls validaven. Llavors, si tu anaves al camp i els activaves, els podies validar. Si tu validaves 30 milions més, de cop i volta els números ja pintaven diferent. Com que ja no has arribat, perquè ho havies de fer abans del 30 de setembre, doncs ara aquesta ja no és una prioritat. I si calculen el que poden guanyar Montjuïc i el nou Camp Nou amb 27.000, amb 45.000, doncs ara mateix ja no hi ha tanta pressa. De fet, entre jugar Montjuïc amb 50.000 o el Camp Nou amb 27.000, et quedes igual. Comences a guanyar diners o més diners tornant al Camp Nou amb la segona fase, que és 45.000. Aquí sí que ja comences a guanyar més que a Montjuïc. Per què? Perquè tens altres serveis que pots explotar al Camp Nou, VIP, i que pots tenir altres preus.
I a sobre no pagues el lloguer de Montjuïc, que és una pasta. Jo la pregunta que em faig és si aquesta cosa que està plena de sentit comú no se sabia el juliol, a l'agost...
Sí, però havies de provar si podies comptabilitzar-te els 100 milions d'euros.
Per tant, era una estratègia, per dir-ho així. O sigui, a veure si l'auditor em compta els seients VIP i ara que ja sé que no me'ls ha comptat o no tot el que jo voldria, ara ja podem jugar a Montjuïc.
Bé, seria... ara llavors ja mires què t'aporta més, doncs, al moment, l'aforament de Montjuïc, no, evidentment.
Que, això, que era una estratègia, abans... diria, que tots van veure que alguna cosa passava.
Ja, però que ho reconeguin d'aquesta manera no pública, però sí implícita, em fascina. O sigui, sí. La sensació d'imbècil ja la tenia, però ara l'ha d'haver estat cada dos minuts. I el pròxim partit el jugarem al Camp Nou, i el pròxim, durant dos mesos, trobo que és creixent.
També et dic, hi ha un petit detall, i és que, per molt que haguéssim volgut, tampoc han tingut el permís. Vull dir, encara ara no el tenen, la llicència per jugar.
Ja ho sé, però ara a sobre és que no hi ha pressa.
Bé, no tanta. De fet,
serà fi.
A veure què com passa. De fet, aquesta setmana és quan presentaran, demà o demà passat, presentaran els passis ja per fi de temporada, eh? Ja els tindrem i ja sabrem. Tot això...
Comencen amb el Barça-Girona, no?
Sí, i seran passis de temporada... que tu pagaràs un preu, independentment d'on es jugui. Et diran, tant si és a Camp Nou o Montjuïc, doncs...
O Miami.
No tindrà... O Miami, de moment, no entra. Que és
Miami són ells, autets, són ells. El problema el tenen ells.
Sí. Escolta, una part de la frase de la cançó, què collons ens passa amb tot el que tenim, eh?
Sí, exacte.
És veritat.
Llavors, de l'exercici que tanques ara i que presentes perquè te l'aprovin, ja hem dit que tanca amb 17 milions de pèrdues, que creixen 24 milions els salaris esportius, i això és... per les primes i variables de guanyar títols, creixen les despeses de gestió esportiva, i aquí sí que m'ha creat l'atenció que en part és perquè vas vendre, entre d'altres, però sobretot Víctor Roque i l'Anglès, per un valor inferior al seu mercat. Que en el cas de l'Anglès, ja evidentment sí, perquè el vas deixar lliure i evidentment...
Jo hauria dit que l'Anglès gairebé ja estava amortitzat, i sobretot Víctor Roque
ens va explicar
que l'havien...
Que pràcticament et quedaves igual una cosa per l'altra, el que t'havia costat amb el que doncs es veu que no. O es va revaloritzar molt en l'any que va estar aquí, entre que el vas fitxar i el vas vendre.
La ironia a ràdio no funciona.
Creix el...
Sí, sí que funciona, sí.
Creix el patrimoni net negatiu, ja ho dèiem ahir, que ara és de 153 milions, segons el que et computa la Lliga pel Fair Play, i el Barça preveu, però, que en dos anys això ho puguin revertir i ja tinguis patrimoni net positiu. No hi entrarem gaire, però és important això per l'economia de qualsevol empresa del club. Del pressupost per l'any que ve...
I és negatiu i no és fàcil de revertir, és a dir, no és... Veieu aquesta xifra de 153 milions, no és tan fàcil com dir, no, és que l'any que ve si donem beneficis, això... No, això necessita... un temps de que hi hagi una bonança estable en el club.
El pressupost de la temporada que ve hi ha 1.075 milions d'ingressos, és una xifra molt bona, però també hi ha 1.019 milions de despeses, és a dir, pràcticament la balança et quedes a zero, poc marge, tanca amb una previsió de 4 milions de benefici. L'àrea de direcció corporativa del Barça, amb aquests números i amb aquesta previsió, ja ha avisat a la Junta que les despeses s'han de reduir. Entre elles, la massa salarial, perquè actualment el Barça té una massa salarial de 534 milions d'euros i la previsió per l'any que ve, per aquesta temporada, vaja, que ja estem jugant, puja a 565 milions d'euros.
Això té sentit perquè ha renovat Lamine, ha renovat Pedri...
Renovarà De Jong estirant, sembla ser, el contracte. Afectant el marge salarial que baixarà.
Sí.
Jo crec que és l'operació més, probablement, que pugui baixar més aquests números que està explicant la Laia.
I el Barça, recordem que el límit salarial del Barça és de 351 milions, per tant, la massa salarial al Barça està... passada en 183. Sí, sí. És cert que aquí no és matemàtic, però són molts milions, i quan es demana al club amb aquesta fotografia quan es pot, poden dir quan tornaran a l'UAU, impossible. No saben quan podran tornar a aquesta xifra, perquè és difícil de calcular i perquè aquestes xifres que estem dient ara mateix estan lluny de l'UAU.
Jo entenc que la situació econòmica que van heretar era catastròfica, però jo tinc la sensació, escoltant la Laia ara, que he viscut en una realitat paral·lela. L'1x1 no ho sabem, però si portem quatre mercats dient-nos que tindrien l'1x1 en aquell mercat...
Doncs quan torni al mercat ja tornarà a dir que...
Ara ja sí. A mi la veritat és
ara
que...
Ja sí.
Entenc que és molt complicat de gestionar i que aquí ens asseiem en una taula i diem, doncs s'ha de reduir la despesa, i no deu ser en absolut fàcil, però a mi hi ha reflexions que em semblen molt poc serioses.
Home, és de juny per això. Recordo que Joan Laporta parlava en present de l'1x1.
Clar.
Ja estaven en la regla de l'1x1, que ara no sàpiguen o no posin data. Tenien com d'aquest panorama que dibuixes a mi crida l'atenció, sobretot que de la meitat d'aquest pressupost, la meitat d'aquests diners són nòmines de la primera plantilla. És una bestiesa.
Sí, sí, i d'aquí l'avís. Amb...
Sí, sí, ho ha rebaixat, evidentment.
Quan Bartomeu,
si mires cap endavant...
Bartomeu va arribar a tenir gairebé la massa salarial a l'altura dels ingressos.
Correcte.
Que això, bé, el club, sí, està, com, està, el club està com està en part per allò.
Mm. La sensació general és que el Barça manté la potència de la marca malgrat tot i té aquesta gran capacitat de generar aquests ingressos de 1.000 milions d'euros, però que actualment genera massa despeses i això els financers del club, com hem dit, ja estan avisant a la directiva que han de vigilar amb aquesta qüestió, que són exercicis econòmics i pressupostos una mica per salvar els mobles fins que el Camp Nou estigui en marxa, perquè l'Spotify Camp Nou esperen que sigui el punt d'inflexió, així ho diuen. Per tant, és com a mínim, arribem com sigui a tenir
números,
el camp i llavors canviarà.
Amb aquests números ha de ser així. O sigui, o el camp et dona un salt de capacitat d'ingressos descomunal o no ens en sortirem amb aquests números que explica la Laia.
Aquesta temporada, a més, es comencen ja a pagar els interessos del finançament de l'Espai Barça, que això seran uns 90 milions per temporada que ja entren a l'exercici. Fins ara era separat. Una cosa Espai Barça i una altra cosa exercici econòmic del club. Ara ja s'inclouen aquestes despeses de 90 milions d'euros d'interessos per temporada. Per tant, això encara tu has de seguir generant més ingressos. I com a resum, el mandat de la Porta de moment acumula 230 milions de pèrdues en els 5 exercicis que ha tancat la Junta, amb, recordem, més de 800 milions d'ingressos extraordinaris que ha fet de palanques i avançaments d'ingressos que hauries d'anar cobrant els pròxims anys, però que moltes d'aquestes operacions s'han cobrat tot de vegada en l'any que han tancat l'acord.
Bé, sense ser un expert en números, i ahir aprofundirem a mesura que s'acosti l'assemblea, la part positiva és que la marca, com deia la Laia, funciona i continua afegint ingressos i pujant ingressos cada any. La negativa és que tota la resta d'indicadors diuen que el Barça està en una situació econòmica límit, sí, i que continua estant en una situació econòmica límit i que no veiem el final del túnel, tot i que ja ens han dit molts cops que hem sortit de l'UCI, etcètera, etcètera.
No hem parlat del deute, perquè això ja és complicadíssim. Es veu que demanar una xifra de quin és el deute, no? Una cosa que et diries, tu saps quants diners deus al banc? Ah, tu no en deus, va,
però... No, sí.
La gent en sap, calcules, sí, dius, a veure quan em queda.
Sí, però també prefereixo no saber-ho, eh?
Creu-me. Doncs això al Barça aquí és molt difícil.
Una xifra aproximada,
doncs
Laia?
Ara estaríem al voltant, agafant tot, perquè hi ha deute a curt termini, llarg termini, l'Espai Barça, no. Estaríem parlant d'uns 3.500 milions d'euros entre el club i l'Espai Barça.
De deute.
Bona meva. 3.500 milions d'euros, aproximadament.
Bé, jo és que a mi aquesta xifra, ahir era, vas dir 2.000 i ja em vaig marejar.
Era 2.000 sense Espai Barça.
Ara estic a punt d'infartar. En fi, la Laia, jo crec que per ser una qüestió feixuguíssima ho ha fet amb aquella gràcia que
molt mèrit, molt mèrit.
Sí, sí, jo crec que l'hauríem
de... L'anàlisi de l'auteta,
Molt bé. Laia, fins ara.
Adéu-siau.
Una pausa i tornarem a la pilota. Bé, no ben bé, a la infermeria. Hem d'escoltar Caranca parlant de la Min.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El nou Toyota CHR Hybrid és molt més que el crossover més desitjat del moment. Combina un comportament dinàmic amb l'agilitat d'un compacte i ofereix, a més, un equilibri perfecte entre potència i eficiència. Estrena'l sense haver d'esperar amb unes condicions extraordinàries. Més informació a toyota.es. Ja hi ha la venda al sorteig de l'11 de l'11 de l'11. Així que si et toca el premi d'11 milions o un dels 11 premis d'un milió, potser voldràs passar desapercebut.
Ah, doncs jo tinc unes ulleres de sol que tapen mitja cara, per anar d'incògnit.
Doncs vés-te-les posant. I la resta, no us quedeu sense el vostre cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11, que té un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Sorteig de l'11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Voilà! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva per estar en forma i amb el millor outfit.
Ara a Ualà, 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes de marques com Adidas, Puma, Skechers i moltes més.
Ualà! També a Barcelona, Sabadell i Ribes i a ualashop.com.
Ualà!
A la nit dels ignorants passen coses increïbles. Els oients tant volen acabar amb els coloms.
Estem desesperats amb els coloms. Avui he tancat la cuina, dic que avui n'hauré atrapat dos o tres i a cop d'escombra... Amb els...
Com es lleven per fer una truita de mitjanit?
La farina no es coneix gaire, entens?
No, no es coneix gaire, no. Truita de farina no l'he feta mai.
Nina, que la cuina? Sí. I vull provar. I m'has sortit una truita, escolta.
I sempre amb la millor banda sonora.
La truita quedé decidida.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada... La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
Nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Pensa les formes de les coses buides. Del Saüc i la Forja, de Susanna Rafart.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tocats, 3:15 del vespre, tenim Champions femenina en joc, a punt de començar la segona part.
Sí, exacte, a punt de començar la segona part. El Madrid, et recordaràs que has comentat que només que empata, de moment va guanyar.
He dit que no guanya mai.
De fet, s'ha avançat per 3 vegades en el marcador, perquè ha empatat, s'ha avançat el 2-1, ha empatat la Roma un altre cop 2-2, i ara van 3-2 favorable al Madrid, que queda tota la segona part, eh?
Per empatar la Roma.
Veurem, per cert, que pel de Beva és una imatge bastant trista, perquè la gent es posa aquí a la banda de tribuna, però no és la de la televisió, i a l'altra banda està absolutament buit. Ara mateix, en aquest partit de Champions, el primer del Real Madrid aquesta temporada. Partit que podeu veure, per cert, per Esport 3.
A Madrid ens quedem. Roger Arbusa, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Avui ha comparegut Caranca, el director tècnic de la Federació Espanyola de Futbol, i li han preguntat, òbviament, per l'afer Lamin Yamal.
Sí, perquè és la gran absència, Lamin, en aquesta concentració. Porta cua encara la gestió de tot plegat, com va anar la tibentor que hi va haver entre el Barça i la Federació Espanyola arran de les declaracions de Flick ja ara fa un mes. N'ha parlat Caranca, que, igual que Deco, dona el tema per tancat i deixa clar que el que vol tothom, al cap i a la fi, és protegir el jugador.
Me alegra que me hagas esa pregunta, porque así de una vez yo creo que así zanjamos el tema y, bueno, pues yo creo que con las premisas que se tiene de la federación, ¿no? Máxima transparencia, máxima colaboración y, sobre todo, el máximo cuidado al jugador. Entonces, desde ese momento, desde que yo estoy aquí, desde que empieza la liga, pues sobre todo lo que te digo, ¿no? Comunicación con los clubes, cuidado al jugador y la dor. I la transparència que se requiere un sitio com estos, no?
Doncs el Roger, que ha estat pendent de Caranca, bé, cap novetat, Caranca que ha donat la raó a Deco, ahir el director esportiu del Barça li treia ferro a les tensions entre Federació i Barça aquí al Tot Costa, i avui Caranca li ha seguit la beta. Roger, queda't per aquí, que de seguida saludem el protagonista d'avui, d'acord?
I tant, fins ara.
Parlant de Lamine Yamal, avui tinc un dia complicat. És el Murri.
Jo no et veig gaire diferent de...
No,
digues.
Parlant de Lamine Yamal, independentment de com estigui l'afer Federació Espanyola a Barça, el que ens interessa és quin és el pla de retorn.
Doncs mira, la idea amb la que treballa el Club Blaugrana és que Lamine pugui jugar una mitja hora, 30 minuts contra el Girona, això estem parlant del dissabte dia 18, i està a punt, per tant, per jugar contra l'Olympiacos el dimarts, dia 21. Sempre, evidentment, en funció de com evolucioni d'aquesta pubalgia. Però la idea amb la que treballa el Barça és aquesta.
Molt bé, mitja horeta contra... La veritat és que jo m'esperava una cosa més
progressiva.
Sí, és veritat que si l'objectiu final és que jugui al Clàssic, no hi ha molta més progressió, per Girona, Olympiacos i... Sí.
30-60 i
Madrid, però...
És el que s'està fent ja, diguéssim, en el futbol més modern. Jo a la meva època estava lesionat i deien, pues, ja veurem. No calculaves directament
aquest partit, no l'altre,
aquí em donaran 20 minuts, 25. Ostres, no anava estant a la coma. I això sí que s'ha...
Clar, però és
molt habitual, ara, aquesta progressió, diguem, aquest
estem
partit.
Estem parlant d'un indiscutible. És a dir, hi ha jugadors que tornen de lesió i no saben quan seran titulars una altra vegada. En aquest cas, no hi ha discussió possible. I a més, s'ha quedat bastant clar que l'equip el necessita.
Per cert, parlant del Clàssic, declaracions de Wojciech Szczęsny a Polònia, diu que no compta amb jugar al Clàssic, que Joan Garcia és qui serà el porter titular, i, per cert, són unes declaracions que a mi m'han creat molt l'atenció de Tech. Diu que Joan Garcia serà probablement el millor porter del món i que ell hauria d'estar content per jugar, però que ni de bon tros ho ha estat. Diu, de fet, he tornat a jugar amb el Barça i podria estar molt feliç, però no ho estic perquè Joan Garcia està lesionat. Espero que torni aviat a la porteria, que és on ha de ser durant molt de temps i defensant els nostres colors. Em recorda molt a les declaracions de final de la temporada passada de Marc-André Ter Stegen quan estava a punt per jugar.
Ironia sí que funciona.
Torna amb una càrrega de...
Però el que va dir Tech és... A mi no em busco pel Clàssic. S'esborra. Que Joan Garcia ja estarà...
Això és un tros de...
No, jo entenc que diu Szczęsny i crec que l'honora el comentari, però Joan Garcia, per arribar al Clàssic, ha d'anar tot com una seda.
Ah. Sí.
Perquè era el termini més ajustat. Crec que eren entre 4 i 6 setmanes i el Clàssic era la que feia 4, per tant... Sí. Vull dir que fa bé Szczęsny de triar porter titular, però que no se'ns adormi, perquè no
sé si pues es necessita.
Sí, sí, mai. Sí, si se'l necessita, sempre estarà.
És bo per això, creieu que és bo que un porter assumeixi tant la seva suplència? Vull dir, perquè moltes vegades s'ha dit o es criticava que tots els laterals esquerres que li portaven a Jordi Alba doncs sabien que no serien titulars i això podia permetre cert relaxament per part del jugador. Evidentment, Joan Garcia acaba d'arribar, però que un porter suplent tingui tan clar que no jugarà al Clàssic o que no ha de jugar al Clàssic, quan potser el missatge hauria de ser, evidentment ell és el porter titular, però jo treballaré sí o sí per intentar posar-li les coses complicades al tècnic. No?
Jo crec que és un cas molt concret d'un tio que estava retirat. Mm-hmm. És a dir,
està a volta de tot, vols
dir. Si això ho posem per cas, que estiguessin sants Ter Stegen i Joan Garcia i ho digués un dels dos, sí que em semblaria més, mm-hmm, més estrany, però en aquest cas...
No passarà això.
Que els dos estiguin sants?
No, que algú dels dos diria...
Clar que no.
O sigui, el context de Szczęsny és un retorn quan ja estava retirat, és un context una mica diferent, que sap el PP que li toca jugar i que no tindrà cap problema a donar-li la titularitat a Joan.
Sí, perquè ell és això que dius, està de tornada, no?, de tot, és la sensació... I també ell juga aquest paper. Jo crec que juga aquest paper de... Ah, que volen que jugui, que em toca jugar, doncs jugo.
Se sent afortunat de poder...
Clar.
Pertany a aquesta plantilla, potser.
Sí, de fet, ja ho deia, quan es va retirar, que deia que anava a Marbella, que ell volia anar a veure un Barça-Madrid o un Madrid-Barça com a públic, no? I es va donar el cas que ho podia fer com a porter. És un mica, doncs, se'm toca, jugo. És aquest treure's pressió, també.
Molt bé, doncs, vaja, evidentment tots esperem que Joan Garcia estigui sap al Clàssic, però per si de cas que Szczęsny tingui els guants a punt. El Salmo Riu al marxar, deixeu-me que l'acomiadi. Salmo, alguna cosa més?
Sí, un petit apunt, perquè a tomb d'aquest comunicat per part de la Lliga, l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, ha convocat a la setmana vinent a una reunió a Barça, Villarreal i a la Lliga, amb una reunió en la que també volen que hi siguin presents la resta de capitans d'equips de primera divisió i també els capitans de Barça i Madrid. De moment no tenen resposta de ningú, però ja han fet l'anunci que convocaran o que convoquen aquesta reunió.
No tenen la resposta de ningú. Els ha faltat convocar l'abat de Montserrat i el president del govern i ja hi serien tots. A veure en quin moment l'AFE deixa de respirar. Salmurri, gràcies.
Vagi bé.
I me'n torno cap a la concentració de la selecció espanyola a Madrid perquè ja tenim el Roger al costat d'un ex del Barça, ara titular indiscutible amb De La Fuente.
Sí, Marco Corella, un dels catalans fixos amb la selecció espanyola, l'ex del Barça indiscutible també al seu equip, el Chelsea, que, ja ho sabeu, serà el rival del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions a finals de novembre. Per tant, Cucurella, que jugarà contra el seu ex-equip i que, a més, tindrà la difícil missió d'aturar Lamine Yamal. Marc, com estàs?
Hola, bé, molt bé, moltes gràcies.
Ara ho dèiem, fix amb Espanya i segurament en el teu millor moment, no? Perquè és que, a més, has guanyat l'Eurocopa amb la selecció espanyola i també la Conference i el Mundial de Clubs amb el Chelsea.
Sí, molt content. Crec que està sent uns anys molt bons. Ojalà continuï així, disfrutant, i que durin el màxim possible.
Costa, Sònia, ja us escolta Marco Corella.
Hola, Marc.
Hola, hola.
Ara ho dèieu amb el Roger. Ja tens una Eurocopa al palmarès amb la selecció espanyola. Et veus amb el Mundial, també, o es corre massa?
Bueno, ojalà, ojalà que sí, ho intentarem. Crec que tenim un molt bon equip. Ara només falta a veure si guanyem aquests dos propers partits i ja ens classifiquem i ojalà arribar ja en un bon moment i fer un gran paper.
En aquesta convocatòria de la selecció espanyola, podríem dir-ho així, que respires, perquè t'he sentit algun cop explicar que haver de marcar la mina als entrenaments és un mal de cap, eh?
Sí, al final els entrenaments tampoc... Som companys aquí a la selecció, no em puc... No puc anar a fondo, que si no, potser ja no torno a la selecció.
En tot cas, no sé si has entès o t'ha amoïnat tot el procés que s'ha seguit amb la seva lesió, aquesta suposada incomunicació, mal rotllo entre el Barça i la Federació Espanyola. Ho has entès tot plegat?
Sí, m'he enterat. Bueno, al final és difícil. Jo crec que el club busca el millor per ell, la selecció busca el millor per la selecció i al final el que està al mig és el jugador, però bueno, al final jo penso que el proper dia una mica més de millor comunicació. Al final, el més important és el jugador. Jo crec que el jugador és el que té l'última paraula, el que ha de dir si vol jugar, no vol jugar, si vol venir, no vol venir, si té mal, no té mal, i jo crec que així s'evitaria molts problemes.
Clar, això suposo que també té a veure amb l'edat. Tu, per exemple, ara, que ets un futbolista madur, amb 27 anys, et coneixes ja molt bé el teu cos, i saps quan tens unes molèsties a les que no pots arriscar, no?
Sí, està clar, i al final tampoc és fàcil dir-li al doctor o a l'entrenador, en aquest cas, que no pots jugar o que no vols o que no estàs en condicions. Entenc que és un moment i una situació difícil, però bueno, al final jo crec que de tot s'aprèn i al final també hi ha molt marge de millora i al final es poden millorar moltes coses.
Perquè hem parlat molt aquí de les relacions entre clubs i federació, però no sé si els clubs també us marquen d'alguna manera. És a dir, tu quan arribes a la selecció espanyola tens una instrucció del Chelsea dient-te, Marc, vigila molt, qualsevol molèstia, risc zero.
Bueno, a mi l'únic que em diuen és que torni sa i ja està. Després ja no em tornen a parlar. I després ja no em tornen a parlar fins que arribo un altre cop allà.
Parlant del Chelsea, Marc, allà ets titular indiscutible, com a la selecció espanyola. D'aquí un mes i mig us enfronteu al Barça. És un partit que et genera unes ganes especials?
Sí, és un partit maco. Al final fa molts anys que no jugo contra el Barça. Després també tinc a tota la gent demanant-me entrades i encara això que queden un parell de mesos. Però bueno, serà un partit maco. Al final la Champions també és una competició especial, a l'ambient i el dia serà molt maco i ojalà podem guanyar nosaltres.
És veritat que falten algunes setmanes, però vosaltres no heu començat el curs gaire regulars, el Barça tampoc està en el seu millor moment, o com a mínim no en la seva millor setmana. Què diries que és superior ara mateix?
Difícil, a veure, jo tinc que tirar cap a mi. No, jo crec que al final els dos equips tenen grans jugadors i ja dependrà molt del moment i que arribin al cada equip, però bueno, al final jo sempre dic que en aquests partits són especials, d'igual o és igual si arribes en una bona dinàmica o en una dolenta. Jo crec que el partit serà un partit molt maco. Al final és un clàssic de les nits europees i crec que serà un bon espectacle.
Una de les claus d'aquell partit segurament serà precisament el teu duel amb Lamine Yamal.
Sí, segur que hi haurà molta expectació.
Allà no hauràs de posar el fre.
No, allà sí que no. Jo l'únic que m'agrada és que fins al Mundial encara queden moltes setmanes, o sigui que si el deixo tocar ja es podrà recuperar.
Escolta'm, una mica de trash-talking hi haurà durant el partit?
Bueno, veurem.
Ets xerraire durant els partits? Intentes treure de polleguera els rivals?
No gaire, la veritat. I tampoc m'agrada gaire jugar contra gent que conec, saps? Com que no... No sé. M'agrada més jugar contra gent que no conec o que no són amics i tal. Em sento més còmode.
Per tant, interpreto que allò dels dies previs de missatges vacilant al rival no ho acostumes a fer.
No gaire. No m'agrada, la veritat. Jo sempre... No sé, em vaig al partit i després el que surti al partit surt i un cop s'ha acabat, ja s'ha acabat. Uh-huh. O sigui, al final tot queda ja.
El Chelsea ve de guanyar el Mundial de Clubs i, per tant, això us fa, d'alguna manera, candidats en aquesta Champions. Us trobeu, creus, en el mateix esglaó que el Barça com a favorits o un dels dos equips et sembla que té més opcions de guanyar aquesta Champions?
No, bueno, jo crec que el Barça és una mica més és favorit que nosaltres. Al final nosaltres portem un parell d'anys que no juguem Champions, tenim un equip molt jove, al final jo sóc el segon, crec, més veterà de l'equip, això es nota al final en moments importants. Jo crec que el Barça té jugadors amb molta més experiència, moltes més partits a Champions, molts menys moments així apretats, i bueno, jo crec que aquesta és una...